partida ara tindràs un espai de retrobament a Ràdio Falset.
Retrobament amb tots aquells que per un motiu o altre van marxar de la nostra comarca cap a altres països.
Volem xerrar amb ells.
Per tal de que ens expliquin les seves vivències i que la nostra trucada els apropi a les seves arrels.
A partir d'ara, a Ràdio Falset.
Del Priorat cap al món.
Benvinguts a Del Priorat cap al món, avui des de Dinamarca, amb l'Anna Molina.
Bé, doncs, com hem dit en la, com heu sentit en la música, en la sintonia que acostuma a acompanyar el nostre programa, estem a dins del programa que s'anomena Del Priorat cap al món, d'aquí de la nostra casa, Ràdio Falset, i estem a punt d'encetar el primer programa de l'any 2012, un any que us volem recordar des d'aquí, que fem un aniversari des d'aquí, des de la nostra casa, des de Ràdio Falset, i fem concretament un quart de segle, 25 anys, per tant és un any que destacat dins de la nostra casa, dins de la nostra ràdio, dins de Ràdio Falset. I per encetar el primer programa de Del Priorat cap al món, tenim amb una noia d'un poble veí, de la Vilella Baixa. Ella fa temps va marxar de la Vilella per anar a estudiar fora i finalment ara en aquest moment està vivint a Dinamarca. És el cas estem parlant de l'Anna Molina, i amb ella xerrarem una estoneta sobre les vicissituds de la seva vida i com va arribar a viure al lloc on està actualment, a Dinamarca. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Si et sembla bé, per començar, voldríem introduir una mica què vas estudiar, què vas fer i què et va portar una mica fins a on estàs ara en aquest moment. Una mica, quan em vam posar en contacte per via mail, em vas comentar una mica que havies anat a estudiar fora, evidentment, i el primer que vas fer va ser estudiar filologia, no? Si no ho tinc mal escrit aquí.
Sí, filologia. Correcte, sí.
Vas estudiar filologia a Barcelona, això, de quin any parlem?
Vaig acabar el 96. Primer vaig començar a fer periodisme, però no era, no em va agradar molt perquè estava barrejat amb màrqueting i llavors vaig decidir de parar-ho a mig curs i vaig anar a Anglaterra, a Londres. I vaig estar allí mig any fent d'oper i estudiant anglès. I quan vaig tornar vaig entrar a la Universitat Central a Barcelona i vaig començar a fer filologia.
I bueno, això en principi fas l'estada dels teus 5 anys estudiant a Barcelona. Tu deus fer 40 anys aquest any, si no
sí, tinc... Exactament.
Jo més que res recordo de quan anàvem a l'institut, que tu devies ser primer, perquè anaves amb el Vicent i amb tota aquesta gent, no? Més o menys.
Tens molt bona memòria, millor que jo.
I jo feia tercer, és a dir, ens portàvem dos cursos.
Exacte.
Aleshores, a partir d'aleshores, estudies això i a partir d'aquí, quan acabes, què fas a partir de que acabes l'any 96, diguéssim, els teus estudis?
Bueno, jo havia conegut a una gent danesa quan vivia a Londres, que em van a convidar a anar a un concert que es diu Roskilde Festival, que és un concert molt gran que es fa cada estiu. I era molt més jove que ara i va semblar un lloc fantàstic, no? Feia sol a l'estiu, s'estava molt bé. I vaig decidir que era un país que em va agradar i vaig tornar pràcticament cada dos o tres estius mentre feia la carrera per visitar els amics que havia conegut i perquè m'agradava ser i perquè no feia molta calor, s'estava molt bé. I llavors, quan vaig acabar la carrera, vaig decidir que no sabia ben bé el que fer, no volia treballar de professora, que era el més immediat que tota la gent feia a l'acabar filologia, i vaig decidir que em prenia un any sabàtic perquè no tenia clar el que volia fer. I llavors me'n vaig anar i de fet no vaig tornar mai més. Aquest any sabàtic la meva mare sempre em diu que són unes vacances molt llargues, però però em vaig quedar... Bueno, va passar el temps molt ràpid. Quan feia un any que ja havia vingut, doncs, bueno, vaig començar a parlar el danès i t'integres d'una manera diferent. Primer vaig fer servir l'anglès, perquè aquí parla tothom anglès. A Dinamarca és un país molt petit, que hi ha 5,3 milions d'habitants, és com ara Catalunya. I llavors doncs, la gent, tothom parla anglès per poder defensar el món, no? Uh-huh. I un cop doncs, vaig començar a parlar el danès, no volia tornar perquè, bueno, perquè se t'obren altres portes i possibilitats i vaig trobar una feina i, bueno, i mira, el temps passa i fa 16 anys que visc aquí.
Això és el que volia començar parlant una mica. Doncs, clar, quan un arriba a un lloc nou... que no coneix... Bueno, sí que tenies coneixences, evidentment, però bé, t'has de situar una mica, has acabat uns estudis, però que a lo millor no estan prou convalidats, diguéssim, o no et serviran en un altre país, no ho sé. I, clar, una mica pues, has de fer de tot, o del que et surt en aquell moment, perquè el primer és el primer i es pugui menjar, i per tant has de treballar.
Exacte. O sigui, quan te'n vas a un país que no és el teu país, has de començar des de zero, pràcticament, no? I, bueno, doncs has de començar netejant, si convé, o fent altres coses, de manera que et vas integrant i vas aprenent la llengua bé i llavors, a poc, pots anar pujant una mica del mercat laboral, me refereixo, no? I, bueno, i així és com, jo em sento una mica com, bueno, una immigrant, no? Tothom comença des de zero quan se'n va del seu país i això t'ajuda, són bones experiències i males experiències, és a dir, t'ajuda... Et dona fortalesa d'una manera perquè et planteges coses, problemes que si t'haguessis quedat al teu país mai te'ls hauries plantejat. I també hi ha bueno, moments de tots, moments de glòria, moments de pena, no? Però bueno, crec que és una experiència molt bona.
Uh-huh. I el tema de convalidar els estudis, diguéssim, que havies fet aquí a Catalunya, com ho vas tenir? Vas tenir fàcil, no vas tenir fàcil?
Bueno, la veritat és que no vaig haver de convalidar-los perquè els estudis d'aquí a Espanya estan bastant... O sigui, al ser de la comunitat europea no hi havia problema. Si hagués volgut seguir estudiant, llavors sí que els hauria d'haver fet convalidar, però la veritat és que l'únic que vaig fer és un examen de danès que em permet entrar a la universitat, si un dia ho vull. I a partir d'aquí pues, els pots convalidar, però mai ho he fet perquè no vaig seguir per aquesta línia. Em vaig posar al mercat laboral i encara hi estic. I ara, de moment, no tinc cap intenció de seguir estudiant. De moment. O sigui, els estudis et van molt bé. La carrera de filologia m'ha anat bé perquè aprens anglès i l'anglès és molt... O sigui, és una eina bàsica avui en dia, no? Però la veritat és que no l'he fet servir mai, la meva carrera. He tirat cap a una altra banda. M'ha ajudat a tindre un paper de la universitat, saber anglès, però no m'he posat a endinsar-me dins la meva carrera.
I en quant al danès i l'anglès, per entendre-vos, són unes llengües que tenen certa similitud o no?
No, el danès és una llengua escandinava.
Per això, que no tenen massa a veure, teòricament.
No, la veritat és que no se sap. El danès és un idioma una mica estrany. La gramàtica no és tan complicada, però la pronunciació i la forma d'escriure ho és bastant. Però és una llengua de l'arrel escandinava.
Uh-huh. Bueno, un cop arribes allà, pues, em vas explicar que et poses a fer de professora d'espanyol. Evidentment, domines el castellà, com igual que el català, pues, perquè són les llengües que has conegut de petita, i això et suposo que et serveix pues, com a fonament per poder exercir de professora. Però què ho fas? A nivell, diguéssim, públic, a nivell privat, o com ho fas, això?
No, és a nivell privat. Vaig estar treballant 2 anys en una escola privada. I, bueno, donant classes a alumnes, o sigui, adults, no? I llavors també els vaig portar cap al priorat com fent excursions lingüístiques i vam passar, et podies, com a grup, podies apuntar-te a uns cursos que es feien aquí al priorat, a la Vilella, i llavors vam portar els danesos cap aquí, no? Bueno, vam portar durant 2 anys potser, no sé, 6 grups o així. de persones que volien conèixer una mica més. Bé,
I
la
a... Sí.
res, no?
I aleshores, a partir d'aquí, m'expliques que entres a treballar en una empresa d'assegurances, no? Mèdiques, i treballes
sí.
al voltant de 8 anys.
Sí, exactament. Una empresa d'assegurances mèdiques i treballava molt en Sud-amèrica.
I jo el que havia sentit quan vaig començar a muntar aquest programa, que fa 2 anys, que gairebé 2 anys que el fem, allò que parles amb gent, i no sé exactament com vaig saber que estaves a l'estranger, però el que em va arribar a l'oïda és que estaves treballant com a distribuïdor, o distribuïes vins i olis de per aquí. No sé, no
sí,
faig
sí.
dir com em vaig assabentar, però no sé si va ser parlant amb el Jordi de la barberia o jo no ho sé. No ho sé, el cas és que d'alguna manera o altra me'n vaig assabentar i a partir d'aquí vaig pensar, pues, bueno, d'alguna manera o altra contactaré amb ella, pues, bueno, i aleshores com que vaig estar treballant d'infermer a la Vilella Baixa, pues, bueno, coneixo gent d'allà i vaig poder ser el telèfon de casa teva. I explica'm una mica aquesta experiència de muntar aquesta petita distribuïdora de vins i olis catalans i de la resta de l'estat, diguéssim, com va funcionar. Pel que dius aquí, ara ja no ho deus fer, suposo?
O no, la veritat és que vam tenir el negoci 4 anys i fa mig any l'hem venut amb una parella hispano-danesa. I, bueno, era una feina que... O sigui, era una feina al costat de la meva feina, no? I, bueno, funcionava bastant bé i el que passa és que, bueno, després la família ha augmentat i no tinc temps per portar a terme tantes coses, no? I vaig pensar que el més adequat era treure-s'ho de sobre ara perquè tinc nens petits i se t'emporten molt del temps, no? I si tens nens és perquè vols estar amb ells, si no en tinc, penso jo una mica, no?
Exacte. I
o sigui que l'hem venut amb una parella hispano-danesa que ho ha tirat endavant i segueixen important vins del Priorat i del Montsant i d'altres llocs també de vins espanyols.
I per acabar una mica en el món, per parlar del tema de la fenya, després ja parlarem d'altres coses de la teva vida, em comentes que l'última fenya que estàs fent es tracta d'una empresa que es diu Novo Nordics, que un servidor coneix i molta gent pues, també coneixerà quan expliquem que es dediquen a les insulines i, pues, bueno, i molta gent es posa insulina de la casa Novo Nordics, no? I treballes justament amb aquest món de les... A casa Novo Nordisk i amb aquell món de les insulines, no m'expliques?
Sí, bueno, jo treballo la part de proves clíniques i és la part administrativa, no? És quan un producte, l'empresa farmacèutica ha de llançar un producte al mercat, s'ha de provar que tot funcioni, la seguretat del producte s'ha de provar en pacients. I llavors això s'ha de coordinar a nivell mundial perquè... hem de provar pacients de diferents ètnies i, bueno, i aquí és una mica on hi ha el meu paper i ajudo a coordinar aquestes proves i no cal tindre experiència mèdica perquè ja no en tinc, però és més aviat d'administració i de feina que hi ha darrere d'això, no?
Quant de temps fa que estàs en aquest món?
Farà un any a l'abril.
I, per tant, això t'obliga a viatjar cap a altres llocs, també, o no? Pel que expliques, que és una cosa una mica de base mundial.
De moment estic molt, molt basada aquí, a Novo Nordisk, que és una empresa danesa i té filials a tota la resta del món. De moment, aquest any encara estic aquí, després hauré de viatjar una mica més, però no molt. No molt, se pot... bueno, ja ho saps, a través de Skype i de molts tipus de tècnica pots parlar amb la resta del món avui en dia. O sigui que no et cal viatjar tant com abans.
I si et sembla, un cop parlat del món laboral, de tot el que has estat fent fins aleshores, parlem una mica del tema personal, diguéssim. Diguéssim, aquí representa que coneixes alguna parella i ara m'has dit que tens criatures, no? Aquí.
Sí.
Quants
sí,
nens
sí.
tens?
Perdona?
Quants nens tens?
Dos.
Dos nens.
Sí.
Quina edat tenen?
Bueno, la veritat és que tenen... un té 2 anys i l'altre té quasi 2 anys.
És a dir...
La raó per què et dic això és perquè bueno, la meva parella és una dona i hem tingut un nen cada una. I gairebé tenen la mateixa edat. Sí, que són
molt
com
bé.
Una espècie de bessons, no?
No, bessons, pràcticament bessons, molt bé. Pues, bueno,
sí, pràcticament.
Aleshores... teniu aquestes criatures, evidentment això us implica que no és el que has dit tu al principi, que evidentment quan hi ha criatures entremig pues, s'han de disfrutar. Jo també penso que d'aquest parer, perquè a la vida si puges criatures les has de poder veure créixer i gaudir de quan mentre van creixent, que és molt bonic. I a partir d'aleshores sí. Pues, bueno, també m'expliques m'agradaria que parléssim una mica de dins de Dinamarca, quines coses m'explicaries que t'hagin sorprès, que t'hagi o que trobis a faltar o que enyores, o al contrari, que aquí trobes molt millor que no pas als teus llocs d'origen.
Bueno, jo crec que és molt difícil. Porto 16 anys visquent aquí i et sents una mica... O sigui, les teves arrels no les perds mai, no? El que passa és que, no sé, si m'hagués quedat aquí, m'imagino que seria la mateixa persona, és com un arbre amb fulles diferents i ara sóc un arbre amb un altre tipus de fulles, no? És com, depèn de les experiències que t'han passat a la vida, et marquen d'una manera o d'una altra. Però, evidentment, trobo a faltar el sol, perquè aquí no tenim tant de sol com allà, i la temperatura, o sigui, la calor. I el que passa és que l'hivern és... Bueno, és una mica dur perquè no tenim molta llum. A l'estiu tenim moltíssima llum i a vegades que tenim 3 hores de nit només, o 3 hores de nit o 4. I podria estar una mica més ben repartit. Això és, és una queixa que tinc. Però què m'agrada d'aquí? M'agrada que és un país bastant ordenat, les coses funcionen bastant bé. I la gent, bueno, la gent, no sé, la gent a vegades se diu que la gent del nord és freda, però tot és com, tot és conèixer la gent, no? No sé qui em va dir una persona un dia que em va dir, bueno, els espanyols són com un préssec, no? Que és molt fàcil entrar a través del préssec, però després te trobes un pinyol. En canvi, els danesos són com un coco, no? Que de fora és molt difícil entrar al principi, però en acabat és molt més fàcil quan tens, no? I una mica és així, potser, perquè és potser una mica més difícil al principi contactar amb ells, però és qüestió de... No sé, és qüestió de conèixer la gent una mica. No crec que hi hagi tanta diferència entre uns i uns altres, no? I la família, evidentment, trobo a faltar els meus pares, també, i la família que tinc allà, però intento venir al Priorat 4 cops a l'any o així.
I suposo que el tema de l'Skype i tot això, doncs, bueno, les noves tecnologies doncs faciliten una comunicació gairebé fluida i quasi, si no diària, doncs molt habitual.
Exacte. Sí, que és com, no sé, és com si visqués en un altre lloc potser una mica més lluny i contactis amb la teva casa com vols, no? Però, no sé, també m'agrada que és bastant, és un lloc bastant tranquil i també políticament Dinamarca és la democràcia més antiga del món i es nota això. Això es nota molt perquè, per exemple, quan a vegades vinc aquí i poso la tele, m'enrabia molt veure com els polítics, o sigui, en lloc de parlar de solucions o de plans, l'únic que fan és parlar malament d'uns dels altres. Això es veu molt aquí, que la gent aquí té una cultura una mica més
diferent.
Més antiga amb la democràcia i quan, per exemple, hi ha debats polítics, doncs la gent parla que el teu pla no em sembla bé perquè l'element A i B haurien de canviar si vols fer una política, no sé, per alguna cosa, no? No es discuteixen tant els uns als altres com contra els altres.
Són més constructius, potser. Són com a més constructius.
Exacte, aquesta és la paraula, molt més constructius. Aquí a Espanya, són molt destructius políticament, la gent de la política, i això també es nota molt, no?
Hi ha més gent que se n'aprofita, segurament, perquè, a veure, darrerament hi ha molts casos a nivell judicial i això, Que bé,
Sí.
bueno, parlem de personatges com el senyor Camps, que no l'han acusat i que penso que la majoria de gent del poble, del carrer, pensem que és una persona que, amb el que s'ha dit al judici, pues, segurament hauria de no sortir indemne de tot això, però bé, pues una mica
Sí,
es barreja
sí.
política i justícia aquí també. Bé,
Sí.
també m'agradaria que a nivell culinari fessis algun comentari. Què et sembla, quines diferències hi ha entre la cuina danesa, la cuina catalana? Què trobes a faltar? Quina cosa no menges habitualment aquí que enyores, per exemple?
Bueno, avui en dia és fàcil trobar el menjar. És, bueno, té un gust diferent quan et menges un pa amb tomàquet a la Vilella o on sigui, del Priorat o a Catalunya, té un gust diferent que si te'l fas aquí, encara que portis l'oli d'allà o el que sigui, no sé per què, no? A Dinamarca avui en dia té el restaurant número 1 del món, que es diu Noma, que ha pres el lloc al Bulli, que abans era Catalunya, no? I fan coses molt, molt interessants aquí de menjar també, però o sigui, el nivell de cuina espanyol, català, francès, és el meu entendre més alt que aquí. El que passa és que hi ha molts restaurants d'autor que molts d'ells han anat al Bulli per aprendre i ara han desenvolupat la cuina escandinava seguint una mica la pauta del Bulli, no?
A
I no
nivell...
sé, és interessant perquè són coses interessants, però trobo a faltar una mica. És un altre tipus de menjar aquí, és el peix moltes vegades el marinen amb sucres i cebes i això té un gust una mica especial, però bueno, m'he acostumat. Hi ha molt poques coses que a mi no m'agraden, o sigui que no soc una persona difícil.
I de tant en tant fas alguna cosa pròpia de les teves arrels, diguéssim, per aquí, vull dir...
Sí, he après a fer paella damunt d'una barbacoa, té bastant mèrit. Penso jo.
Molt bé. Pues, també ens comentes que ets molt culer, per tant, estem d'enhorabona, tots plegats, no? Que
sí.
vam eliminar
sí,
el Madrid.
Ahir vaig dormir a les 12 de la nit, cosa molt inhabitual amb mi, perquè em vaig quedar a veure el partit. Vaig patir una mica al final. Però sí, segueixo amb el Barça i quan m'imagino que quan te'n vas encara... ets més culer que si m'hagués quedat aquí, no? Jo crec que ets més papista que el papa a vegades, no?
No, evidentment,
però...
quan estàs lluny de les teves arrels, t'hi sents més vinculat, bueno, t'hi sents més vinculat a les coses que, bueno, en aquest cas el Barça en aquest moment, pues, també, a banda del que representa ja des de si per nosaltres de tota la vida, pues, actualment, a més, a nivell mundial, pues, és un gran que ell, pues, bueno, ens sentim orgullosos més que res, no? I suposo que si estàs fora de Catalunya, pues, encara és més motiu, no?
Sí, bueno, el Barça el coneix tothom. O sigui, quan dius que vens de Catalunya, diuen, ah, però el català no és igual que l'espanyol, i dius, bueno, m'expliques, no? Però el Barça és una institució molt, molt internacional, o sigui que tothom coneix el Barça i potser Catalunya s'hauria d'aprofitar una mica d'aquesta situació en la que estem ara, no?
I també m'expliques al correu que has viscut a Copenhague, és a dir, la capital de Dinamarca, però actualment estàs vivint, has viscut a Copenhague, a la capital de Dinamarca, però actualment estàs vivint en un poble, no?
Sí, bueno, és un poble de 8.000 habitants que està al nord de Copenhague. Copenhague està a la illa de Finlàndia. Dinamarca té, no sé si són 180 illes, és com un país d'illes, no? I al nord de Copenhague hi ha un poble que és on visc jo ara, que bueno, està molt a prop de Suècia i molt a prop d'un lloc que es diu Helsingør, que és on hi ha el castell de Hamlet, no? I bueno, és un lloc agradable on hi ha bosc, natura, hi ha el mar i penso que viure a Dinamarca i no viure al costat del mar és pràcticament un crim quan estem rodejats de mar per tot arreu. I, bueno, i és una mica el que m'agrada, no? Que el Priorat tens les muntanyes i aquí tens el mar. M'agrada alternar una mica.
Bé, ara ens hem d'anar acomiadant perquè Han passat els, 20, els 25 minuts que teníem, diguéssim, dels que disposem per de fer aquest el nostre programa que fem de forma mensual. T'agraïm que ens haguem pogut posar en contacte i que haguem pogut parlar aquesta estoneta, doncs perquè l'objectiu del nostre programa, doncs, bueno, és una mica apropar, encara que ja sabem que veniu, la majoria de gent, sobretot si viviu a Europa, veniu de forma habitual a les vostres arrels, a la vostra comarca, però bé, és una manera de sentir-nos tots plegats una mica més junts i una mica més a prop.
Molt bé, doncs ha estat un plaer i moltes gràcies per deixar-me participar i espero que pugui servir d'algú que he dit a la gent que no ha visitat mai Dinamarca. Sí. I per acabar, m'agradaria enviar una salutació a uns amics que tinc a Falset, que es diuen Marta i Genís. Mm-hmm. I gràcies.
Pues bueno, i també sàpiguis que ja t'ho vam dir, que tenim una web de Ràdio Falset, i Ràdio Falset, evidentment, està feta a Falset, però evidentment intentem que sigui una ràdio que tingui una mica d'abast comarcal, perquè ens agrada, pues, que pugui participar-hi tothom, i més la gent de la vora. Res més, doncs, ja ens veurem algun dia si vens per aquí al Priorat, potser ens veurem.
Molt bé, m'agradaria molt, que vagi molt bé.
Vinga, doncs, gràcies, Anna.
A vosaltres, adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Us recordem, podeu tornar a escoltar demà diumenge a les 6 de la tarda i dimarts a les 8 del vespre. Però no canvieu el dial, ja que tot seguit arriba el tocaferro per fer-vos bona companyia. Res més i fins al mes que ve.